AKR Motor Manresa, al passeig del riu 52.
Atenció. Curs d'operació carretilla lavadora. Tipus de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric. Possibilitat de fer també carretilla retràctil segons demanda. Preu per particulars, carnet de carretilla frontal, apilador i transpalet elèctric, 150 euros. Carnet de carretilla frontal, retràctil, apilador i transpalet elèctric, 180 euros. Els treballadors tenen la possibilitat de bonificar el curs a Fundae per empreses. Informació a GST Plus Consultoria i Formació. Telèfon 722 76 41 11. E-mail formació@gstplus.com. Bàsquet a Ràdio Manresa amb l'equip de Pep Vidal. Comentaris, resultats, la prèvia, l'anàlisi. Tota la transmissió al 95.8 FM i a radiomanresa.cat.
Aquest dimarts, a partir de 8:15 del vespre, la Laguna Tenerife, Baxi Manresa. Amb el patrocini d'Expert Joanola Fotomatón, Frankfurt Calxavi, Viatges Massaners, La Taverna del Pinxo, Quívoc Albert Disseny, GCT Plus, Control, Carnisseria Quimeta del Mercat Puig Mercadal i Teràpies Orientals Carles Torres Casana.
Come on, que no té cap ni peus i ens desten el que teníem ahir. Que boig el món, que no vol aconseguir. Per fi esborrar del mapa aquelles coses que ni ens premi ens fan sentir mesquins. A la distància està el secret, que allà t'oculta sent discret.
Cremo de desig. Estava per agres i no em pregunto res. La teva pell em fa saltar pels marges. Que l'ànima s'enlaire amunt i senti el risc. Naixem en la fi dels dies, les nostres mans, les nostres ales, aquí en l'ocàs dels meus principis, la tristesa ha set l'escala. Naixem en la fi dels dies, els nostres mals.
Ràdio Manresa, el 95.8 FM, Cadena SER.
Barra Lliure, amb Eli Pagant.
Hola, què tal? Benvinguts de nou a un Barra Lliure. Avui farem tertúlia i parlarem de números. En aquest cas, parlarem dels números de l'Ajuntament de Manresa. Parlarem d'aquest pressupost d'aquest any 2025 i també parlarem del pressupost, del tancament del pressupost del 2024. Per això avui ens acompanya en aquest Barra Lliure el Pere Massegú. Ell és el regidor delegat d'Hisenda. Benvingut.
Gràcies, bon dia.
Farem repàs de números. Saludem també qui ens acompanya avui en aquest Barra Lliure, el Pepe Pérez. Què tal?
Molt bé, perfecte.
També tenim el Xus Pérez, benvinguda, i el David, Sant Climent, si anem un per un. Tots bé?
Tots bé,
tots bé. Tenim uns quants dedicados avui. Començarem abans de parlar, doncs, si em permet el regidor, i si et sembla, començarem per la Xus, perquè és ja aquest divendres, no?
Sí,
teniu un esdeveniment?
Mira.
Sí, no? Mira, porta la propaganda, que és el Maglari, no?
El Maglari.
El Maglari amb aquest estrafalari, eh? Sí, que... l'estrafalari amb el Maglari.
Que abans de res, felicitaré a la Pilar, perquè no s'ha fet un munt... i no, les falques aquestes, que tothom les ha sentit i que les agraden tant, això fa més un mes o més, que ha dit, tu no et preocupis, que omplirem el...
Home, jo, que sàpigues que jo abans d'entrar he mirat. I Déu-n'hi-do, està bé, eh?
Però no sé quants falten, unos en falten 1.000, altres 70, altres...
No, no en falten gaires, eh?
No falten gaires.
La platea està molt vermella, per tant vol dir molt
sí,
bona notícia,
no.
Perquè hi ha molts pocs punts verds, per tant vol dir que,
sí, costat,
que la gent ha respost.
Però ha costat. Bueno, ha costat en el sentit de que vam començar molt aviat, perquè, és clar, saps el que passa, si no omplim, no? Te lo pots imaginar. Si no omplim i anem negatiu, pues la responsable som...
De número 2 és ell, però és fàcil,
no? No, Corsal, no? A la sala gran del Corsal, no? O
conservatori? No, a la
conservatori.
No gustaria mai fer-lo al Corsal. L'he fet al conservatori.
Al conservatori.
També agraït, a part que això, la difusió que ha fet la Pilar Gony, en concret, i Ràdio Manresa, i sobretot Ràdio Manresa, doncs, a part d'això, doncs, a veure, ha sigut un... això s'ha fet ja al Corsal alguna vegada i s'omple molt i tot això, clar, la gent quan ha fet, quan s'ha enterat que era per a l'Associació del Càncer i això, pues, també han començat a, diguéssim, a anar a les entrades. Jo he posat cartells de 2 metres d'aquests, he fet 1.000 i m'he quedat 50 aquesta tarda, si no, perquè com he estat a Madrid i no he pogut tota la setmana passada perquè estava afònica, molt afònica, perquè és que com que no parlo mai bueno, doncs estic contenta ara, de moment ja, perquè la gent cada vegada és més conscient de l'Associació del Càncer, de que la prevenció, de que totes aquestes coses, perquè al fin i al cap això de l'estrafalari amb el, perquè se titula la cosa estrafalari, estrafalari amb el mag Lari. Doncs, bueno, el benestar, que la gent es desconnecti, que la gent gaudeixi de tot el que és art o... perquè
el Maglari és garantia d'anar a riure una bona estona i de, home, si t'agrada, i també és d'estar allà i allò molt, una mica apretadet per dir, ei, que no em faigui sortir, que no em toqui,
ja.
Millor amb el Lari seure molt cap al final,
sí.
Perquè si seus al davant igual t'enganxa
i una recomanació, que tothom arribi a l'hora, perquè
sí, té,
si algú arriba tard tens molts números de que et passi tot l'espectacle amb el dit a l'ull.
El meu marit, el sí que va ser el primer que el va portar aquí quan fa almenys 20 anys, i que precisament la Gonyi va sortir allà, i diu, hi ha algú, i tothom, i la Gonyi, jo, i l'he tret el rellotge, no sé què més coses l'havia fet, i ella, no, perquè a mi no, perquè tal, per això, que, però bueno, estic contenta de que fem moltes coses, i si més no, és la difusió que fem de, i les activitats que fem, i tot que la gent, ai, massa, ara que tenen la seu comarcal.
Clar, jo no sé si tothom ho sap, però l'associació tindrà nova seu,
comarcal
i que estarà propet, no? La tindrem
està molt a prop, sí.
Xus, com? Perquè clar, jo he passat, estan obres. Com ho tenim?
Estan obres, sí.
Com ho teniu?
Com ho teniu? No ho sé, perquè m'estimo més no anar-hi.
No anar-hi.
No, però sí, falten uns 15 dies perquè han d'estar a punt, perquè l'entreguin. I després, clar, de totes maneres, tenim la psicòloga al centre hospitalari, que en això també, gràcies a l'Ajuntament i al... no sé, a qui més, però bueno, nosaltres l'hem gestionat amb ells, de que no es donessin un lloc, que és el centre hospitalari, perquè la gent no pot estar tant temps si necessita una psicòloga en qualsevol moment, en qualsevol moment del procés aquest, del procés aquest del càncer, eh? És veritat, és una cosa que la psicooncologia ha de ser ja, i ara portaven un mes o així, que sense tenir, bueno, sense tenir ningú, i no es l'han donat de seguida, i ara pues mira, cada dia, dos dies al PADES, al PADES, que no diga PADEL, perquè també fem el concurs del PADEL, a vegades se m'escapa PADEL. I bueno, anem fent, a poc a poc.
La seu la tindreu aquí a la muralla, eh?
A la muralla, que el que abans era l'Urmu, mm-hmm. No? Urmu.
Sí, sí.
Que té aquelles columnes a fora.
Sant Francesc,
sí. Eh? No, de Sant Domènec.
Sant Domènec, jo sempre m'ho
dic. Jo sempre dic Sant Francesc, sí. També.
De Consell Comarcal.
Sí, a davant, una mica més amunt de l'altra vorera.
Sí, sí, mm-hmm. I és un lloc gran que
gran, tindré. No?
Bueno, acostem l'Associació del Càncer a la comarca, i sobretot a Manresa, que tothom que vulgui informació, que, bueno, perquè llavors la psicòloga estarà allí, també una assessora que vendrà quan faci falta, o no sé quins dies encara, per el tema laboral, perquè les costa molt, bastant, tornar a treballar a vegades, hi ha problemes amb això. I bueno, una va passar, i més coses, però bueno, sobretot la que s'ocupa l'assistenta social, que seria i ara, com se diu, l'assistenta...
No sé. Treballadora social, sí.
Sí, el treballador social, perquè, clar, a vegades és psicologia, és altres coses i molts problemes, perquè és una malaltia que, a partir de la part mèdica, té moltes conseqüències mental, socials, no? Al voltant de la família, dels veïns, de tot. I, bueno, pues mira, també hi haurà més gent allà, més professionals, que jo cobren, són professionals, i els voluntaris, pues mira, són els que tiren del carro i posem en contacte la gent amb el professional que li toqui. Té una sala polivalent gran en què farem inclús moltes coses socials, aquesta gent que no pot fer res perquè té la persona que no la volen deixar sola, poden venir, bueno, coses així, un cafè, a lo mejor, no sé què, farem moltes coses.
Molt bé. Per obres hauríeu de parlar amb aquests senyors, els de la... que jo feia broma abans de començar el Barra, sí. Lliure, perquè la clínica odontològica, ai, no em sortirà, universitària, aquest equipament que entrarà en marxa el curs vinent, i que el David diu que això està avançant
molt ràpidament, molt, eh? Sí.
Per això dic que quan feu obres, quan us hi poseu,
mirem de complir els terminis, que és una cosa estranya en el món de les obres, però hi estem molt a sobre, la veritat, no els deixem respirar massa, no? Si hem convingut per contracte, preferim estar-hi sobre, que va bé, i no pas a engegar sancions i coses d'aquestes, perquè tots ens convé, doncs, poder acabar quan toca, i la veritat és que sí, estem contents. Sí,
a més, aquesta setmana comença, si no recordo malament, és demà dimecres, que comença el Saló d'Ensenyament a Barcelona, que és un bon lloc, doncs, i que la Manresa també i l'UBIC-UCC també hi és present. És un lloc per ensenyar tot lo nou, la clínica, l'any que ve, el curs que ve, perdó, també, no? Hi ha nous cicles formatius, per tant, és un bon lloc per seguir.
Sí, és un clàssic que, evidentment, no ens perdem mai, que mirem d'ajudar a que la gent conegui la nostra oferta formativa, i participem molta gent, no només la gent de màrqueting i comunicació, sinó professors, jo mateix,
els estudiants també,
i llavors, bueno, per àmbits d'especialitat, no? I per tant, bueno, és un bon lloc per poder explicar bé la nostra oferta formativa, i doncs també captar alguna persona que ja està més o menys interessada, que vol conèixer amb detall una mica el que fem. I com que fem una oferta a part de graus, com deies, de cicles formatius de grau superior, en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de logística i transport a partir d'aquest any que ve,
sí,
en l'àmbit de l'educació, també en els implants dentals, que lliga també després amb la llicenciatura d'odontologia, i per tant tenim una oferta, penso que atractiva, i de màsters i de postgraus, i és el lloc on poder explicar-nos i vendre-ho.
Ara és l'època que els estudiants futurs és quan estan despensant i prenent la decisió, no? Sobre on aniran.
Sí, diguem-ne que...
Març, abril, maig, no?
Sí, fins al juny tenen temps per fer la preinscripció universitària, perquè nosaltres tot i ser formalment privats, tenim bastants elements de les universitats públiques. Per exemple, la preinscripció universitària, que fem exactament igual que les altres públiques, no? La resta de privades catalanes, doncs, la matrícula és directa, no han de passar per cap procés de preinscripció públic. I, en canvi, nosaltres, doncs, hi ha la preinscripció i el sistema assigna, en funció de la demanda de totes les carreres de Catalunya, tens 50 places, doncs t'envia els 50 en primera opció que han posat AD Manresa, per exemple, no? I, bueno, hem de convèncer que a l'hora de fer aquesta preferències, doncs es posin dels primers.
Mm-hmm. I un bon lloc és aquest saló de l'ensenyament. Mm. Parlarem de números, però abans, jo ja els he comentat al començar, jo quan m'he llevat aquest matí el primer que fas és mirar què ha passat, i et lleves i et diu: la Unió Europea aconsella a les llars europees tenir provisions d'emergència per si ve una guerra o una pandèmia. Jo primer he pensat, ho has mirat malament, i això és algú que... una fake news, algú que... no, algú que... no, no, és real. Avui la Unió Europea ha fet aquest missatge. Jo no sé si això és bo.
A Suïssa fa 40 anys que ho fan, això.
Ah, sí?
Sí, sí.
Ja, però ja ho tenen de costum.
Bueno, amb el problema nuclear dels anys 70 ja obligaven a fer refugis nuclears a la majoria de vivendes particulars a Suïssa, i aquesta sensació d'estar preparats la tenen des de fa molts anys, amb queviures, amb...
I crec que un cop al mes, si no recordo, bueno, sí, periòdicament, fins a certa edat, han d'anar a fer com una espècie de formació militar.
Sí, eh? Sí, sí, sí.
Ho fan, eh? Sembla que... Bueno, està, no sé, amb edats avançades, eh?
Sí, sí, sí. Tenen l'armament a casa. Bueno, és que Suïssa no és un exemple per ningú, perquè són únics, no? Els ciutadans són tan responsables, guarden l'armament per fer aquest entrenament un cop l'any a casa seva. I... sí, sí. Però, bueno, sembla que no és tan excepcional quan
clar,
ara...
Clar, jo no sé, a mi m'ha sobtat.
La moda, no? Ara, bueno, la moda, no és la moda. Sí, dic, lamentablement, bueno, ja fa uns anys vam tenir tot el conflicte a el que era l'antiga Iugoslàvia, i clar, i ara tenim el conflicte d'Ucrània, que està, bueno, està a 1.500 quilòmetres.
Sí, sí, el tenim a tocar.
I molts ciutadans d'Ucrània que els coneixem, no? Perquè treballen aquí, viuen aquí, etc. No? I, bueno, i ara tota la Unió Europea se n'ha donat compte que, bueno, no sé si és cert o no, però que sembla que sense el paraigües dels Estats Units som la Unió Europea és vulnerable, no? I per tant, bueno, ara correm-hi tots, doncs, si això és cert, doncs a intentar resoldre aquest tema i intentar invertir en bueno, milions en defensa, no sé.
Sí, perquè parlaves, és a dir, aquesta notícia tenia més coses, però una parlava també, doncs, del tema doncs, d'armament.
Aquí està el problema. El problema està aquí. Menos mal que tenemos el Hisenda y nos podrán explicar. Es cuestión de pilas. Molts diners, y el Trump está jugando a això. Hacer tirar cartas, a ver qué pasa. Y los otros se asustan y ahora haremos esto, haremos lo otro. Y Europa de golpe por rato se da cuenta de que con esta persona no se puede jugar. No te puedes fiar de él. Vull dir, una cosa...
Això sí, ja es deuria saber, no és una cosa que hagi passat de...
Bueno, se sabía, no? Però tampoco... A veure, una persona que ha estado 4 años anterior y mientras estaba de presidente del gobierno, o sea, de Estados Unidos, los jueces los montó él y son jueces para toda la vida, es que el Tribunal Supremo lo maneja él. Y en esos 4 años, el asalto al Parlamento catalán, al Parlamento, los jueces han dado largas, el tío sale implicado, pero no va a la cárcel porque ha salido presidente y nos viene cogido lo que le da la gana. Y ahora mana, ahora está manando y hace lo que quiere. Algún jutge ya se ha enfadado con las cosas que quieren hacer, y el tío, como va para adelante, lo cesa o hace cualquier cosa. Y lo malo no es él, son los que están al costado que le aplauden. Y eso da por a Europa y a cualquier país tener personas como aquel que dice blanco y negro y no sabes a qué puede jugar.
Sí, curiosament, bueno, llegia l'altre dia el diari, que això a vegades no es diu prou, no? Que, bueno, amb el sistema electoral americà, doncs, bueno, sí que les nominacions que fan, etc., doncs el Trump va guanyar de carrer amb molts més nominats, però amb vot popular hi ha molt poca diferència, o sigui 49, una mica menys del 50%. O sigui, pràcticament hi ha un punt o un punt i mig de diferència entre els republicans i els demòcrates. El que passa, hi ha aquest sistema majoritari que, no sé, algun estat doncs treus un vot més que el segon, i t'emportes tots els comissionats que després elegeixen el president, però pràcticament amb vot popular no ha arrasat, malgrat que ho sembla, no? Que hagi arrasat i que tothom doncs, és seguidor del, del Trump, no?
Volem que digues.
No, jo penso, primer, és veritat que els Estats Units ens han vingut a ajudar a treure les castanyes del foc moltes vegades, la majoria del segle XX, no? A la Primera Guerra Mundial, si no hagués estat per la seva intervenció i la segona per descomptat, Hitler hagués triomfat, en el cas de la segona, o els Balcans, per exemple, sense el suport nord-americà no s'hagués pacificat, no s'hagués arribat a una situació poc fràgil, però bueno, de pau, com hi ha als Balcans, i per tant aquesta és una constatació. Ells han invertit moltíssim, inverteixen molt, perquè és la seva política en defensa, i nosaltres hem viscut del cuento de que ja ens venien a socórrer, no? Perquè nosaltres, com que gastem en l'estat social del benestar, que és el que ens sentim orgullosos, però és clar, també hi ha riscos, diguem-ne, si no inverteixes en indústria militar ets feble en el tauler que estem ara, no? De tants països que són agressius, Xina, Rússia, i clar, quan els Estats Units deixa de... ja s'ho cobrava, ja ho sé, no? Ja s'ho cobrava préstecs, etcètera, no? Inversions, reconstrucció d'Europa, però comptàvem amb ells, perquè era el gran país democràtic del món, per dimensió i per tot plegat. I clar, això ens falla i hem anat de pressa i corrents a adonar-nos que no podem comptar amb ells, al contrari, no? I menys amb Rússia i amb Xina, per tant, que són els jugadors d'aquest tauler d'escacs, i ens hem d'espavilar en aquest sentit, no? I això pot anar en detriment també de despesa social, evidentment, vull dir, per tot no hi ha, no? Si s'ha de pujar el 5% com a mínim del pressupost en matèria de defensa, doncs això suposarà que s'hauran de retallar altres coses, no? Sí,
sí que és cert, perdó, que el tipus de... Clar, de vegades des d'aquí podem tenir la mentalitat de dir, home, no, a veure, si, per quin risc tenim a Espanya, no tindrem un exèrcit dels Pirineus que ens invadeixi, no? Però clar, però avui dia la guerra és fonamentalment tecnològica. És a dir, que el que controla la tecnologia... O sigui, no necessites, o sigui, perquè segur que entre tots els països de l'Europa hi ha molts, bueno, hi ha molts soldats, diguéssim, hi ha molts militars, no? Però el que són febles és amb la tecnologia, i la tecnologia la controlen i la dominen, i ara el que s'està parlant és inversió en defensa, però sobretot inversió en tecnologia, o sigui, amb el control de l'espai, etc. Bueno, doncs, perquè...
És, això l'havíem estat anys llum, de segons qui.
Sí, és una tecnologia que domina bàsicament els americans, bueno, els Estats Units. Sí, sí.
Vull dir, ara principalment una part de l'exèrcit espanyol on està destacat i on realment està fent feina junt amb d'altres és la frontera entre Estònia i Rússia. L'altre dia sortia també el riu Narva, diguem-ne, que allò és una frontera molt fràgil, no? Perquè, vull dir, si han atacat Ucraïna, els estats bàltics, que són membres de la Unió Europea, de l'OTAN, estan a tocar i molt lluny del centre i del sud d'Europa, i per tant, vull dir que ara ja no és tant en termes de dir, no, enveïran Espanya. Jo crec que és una dimensió més europea i d'OTAN, no? D'OTAN, potser sense els Estats Units, que també ho ha mig suggerit de marxar, i ja veurem.
I quin paper juga aquest senyor? És a dir, en totes aquestes...
El Trump,
vull dir, quan veiem totes aquestes trobades, no?, amb Zelensky i tot això, no? Quin paper juga aquí? Fa paper de mediador? Fa paper d'instigador?
Bueno, Amèrica és el que diu, no? America First, no? Com que es diu això?
Great Again. Make America Great Again.
Sí, America First, Make America Great Again, no? Jo crec que és aquest... nacionalisme, entre cometes, que no s'interpreti malament, no? De pensar que, bueno, que jo sóc el malic, sóc l'amo del món i sóc el malic, i el que passa als altres països no em preocupa massa. El que vull que és que Amèrica sigui molt gran, i crec que s'equivoca, perquè avui dia en un món global ara jo dubto que realment, no sé, pugui controlar tot el món, no sé, imaginem-se que comenci a haver-hi un rebuig de tots els ciutadans del món en productes americans i que no es comprin texans, sinó, però bueno, però jo crec que Estats Units, que és molt diferent, bueno, jo no és que ho conegui molt, he estat diverses vegades, però és molt diferent dels Estats Units profuns dels Estats Units, no sé, Nova York, Washington, Boston i la part de Califòrnia, que per entendre's potser són més de cultura però europea, no? Vull dir, no sé, és un tema... Jo el que jo crec, afortunadament, que no farà ni la meitat de les coses que diu. I això és el que ens pot salvar.
Ell és un psicòpata, eh? Els psiquiatres són psicòpates. Cuidao, que els psicòpates són molt perillosos.
Però... perillós ho és, a part que té molt poder. Aquest és el problema que té Trump.
I si no, se lo té, se lo posa ell, perquè és que com a ningú li porta la contrària, tampoc. Ara, jo crec que algun psiquiatre o algun d'estos l'havien de fer alguna analítica, perquè és veritat, però no se deixa per res, per això, ni
És un tema preocupant. Mira el que està fent en Groenlàndia.
Sí. Ja, hola, que
bo. La senyora allà...
Com... Que la majoria, encara que sigui escassa de votants dels Estats Units, l'ha votat i veuen, no? No s'ha de ser gaire intel·ligent per veure que és una mica desequilibrat aquest senyor, com a mínim.
No veuen res.
És veritat que això dels flyover states que en diuen, no? El que queda entremig quan volen els pijos de l'est cap a l'oest, diguem-ne, aquells són els que fan guanyar el Trump, que són més que els de les costes, per aquest sistema de ponderar també el vot dels estats, no? Perquè la federació allà és de debò, vull dir, l'estat federal, i per tant és veritat que encara que el vot popular no sigui molt majoritari, si aconsegueixes els compromissaris d'un estat, i vull dir que també s'ha de ser una mica prudent a l'hora de dir, escolta, aquesta gent té unes preocupacions que la política convencional no li ha resolt. Per cert, passa exactament el mateix a Europa, a França, que guanya l'extrema dreta. No pot guanyar. Guanya l'extrema dreta ja, aquí costat, i ja veurem què passarà aquí. I a Manresa, i a Catalunya, ja veurem.
El canvi serà important.
No podem pensar, escolta, què ha passat? Ho estem vivint. Cada dia ja. Això està passant, no? I les respostes simples, no? I miraculoses, com a mínim la gent les prova, perquè tenen unes condicions de vida, s'han empobrit, salaris, no? Els Estats Units, amb aquesta cosa estranya de dedicar tants calés a l'armament, doncs resulta que no tenen seguretat social, i per arribar a final de mes pagant una assegurança privada, doncs has de tenir diverses feines, eh? I la classe mitja està empobrida absolutament. I diuen, aquest sí que, no? Està en ple d'immigrants, que no cotitzen, que... Bueno, en fi, el mateix discurs que aquí també hi ha, que a Europa. I la gent s'agafa a un clau roent, com passarà aquí.
Bueno, ja està passant.
Ja està passant.
Bueno, l'altre dia, amb una xerrada que va anar del professor que havia sigut catedràtic, el Joan Subirats, que a més eren amics i companys de facultat, no? És el d'una altra època, la teva, no? I comentava una mica el ciutadà, el que espera de l'Estat o del sector públic, dels poders, que li solucionin els problemes. En el moment que no, que veuen que problemes importants no els hi solucionen, doncs acaben desconfiant dels poders públics, i és quan es genera tot aquest moviment d'extrema dreta, que ve a dir que l'Estat només que es dediqui, no sé, a justícia i a ordre públic, i que quasi no es dediqui a res més, I aquesta, si al final la desconfiança del ciutadà amb els poders públics perquè veuen que no els hi solucionen les coses que necessiten, l'habitatge pot ser un exemple, però en podríem posar molts més, no? Doncs és quan es genera una mica aquest fenomen que estem vivint, que esperem que, no sé, ja veurem com acabarà, no? Però esperem que Catalunya i Espanya igual, no sé, també...
Alerta que el jovent puja en aquesta línia.
Sí.
Els tenim gent a classe de 17, 18 anys, no? I veus sense cap mena de filtre les opinions que tenen.
Però les altres no les solucionaran els problemes també. En Amèrica, rients, almenys, ni mica.
No, ja ho sabem,
no
però...
tenen seguretat social, es moren, que ves que es mor molta gent jove perquè de càncer i això, perquè no res. I després mengen, fatal, porqueria, sempre, perquè no... L'ensenyament igual, és que les altres... El Trump tampoc les va solucionar els problemes que tenen. Al revés, cada vegada ells seran més rics i els pobres més pobres i...
Sí, ja veurem com acaba també. Bueno, les coses s'han de veure en certa perspectiva. Tenim la sort que no pot governar un altre mandat, no? És que només són 4 anys, eh?
Bueno, ja canviarà la llei, eh?
Ha de canviar la Constitució. No ho sé, ja n'ha fet de bestieses, eh?
Molt.
Fer envair el Congrés,
sí,
perquè no havia guanyat.
Sí.
i que ha quedat, com deia el Pepe, allò en no res, tot el que va passar, no? Que estàvem tots aquell dia pendents del que passava, no? I que quedi tot en no res. Veurem què passarà. Parlem de casa?
Parlem
de res. Que no és tan complicat.
Home, per mi, aviam, jo li dic regidor...
Els plens no ho sembla, eh?
Sí. Home, jo si m'hagués d'afrontar un pressupost d'un ajuntament, també diria que és molt, que és un tema molt, molt complicat. Els que som de...
Bueno, però comparat amb el que estàvem parlant ara, no tant, eh?
Clar, l'Ajuntament... Vostè deia que quan es va presentar el pressupost de l'any 2025, en Pere Massaugú deia que el pressupost d'aquest any és un pressupost equilibrat.
El del 25.
El del 25, sí, sí, el d'aquest any.
Bueno, clar, d'entrada, i em perdonareu, no?, però és lògic que el regidor d'Hisenda de l'Ajuntament defensi el pressupost, eh?
Sí, sí, no li
és estrany, eh? Però, bueno, en principi, per normativa, el pressupost s'ha de presentar equilibrat, eh? El massa, bueno, es pot presentar equilibrat fent trampes, fent molta trampa, fent poca trampa, etc. Però el pressupost, per definició, s'ha de presentar equilibrat. Jo crec que puc dir que hem presentat un pressupost equilibrat sense trampa, és a dir, que hem fet una previsió.
Com es pot fer trampa?
Bueno, per exemple, pots fer trampa pressupostant més ingressos dels que raonablement pots rebre o pressupostant menys despeses de les que saps que tindràs, no? Això, a veure, això, el pressupost, com la paraula diu, és un pressupost, eh? Per tant, és lògic que sempre hi haguin desviacions, després ho comentarem, eh? Però jo crec que hem fet un pressupost, doncs, bueno, l'hem presentat equilibrat. És un pressupost, quan vam presentar el pressupost, ja ho vam comentar, és el pressupost pràcticament més alt que hem tingut a la història de Manresa, un pressupost de 135 milions, que una part important és amb inversions, és a dir, que vam fer un canvi, vam pressupostar quasi 30 milions, 27,7 milions. Això és un miracle, no? No és cap miracle especial, és perquè, doncs, bueno, hem trobat gran part del finançament, per exemple, les inversions, té origen en subvencions, no sé, Next Generations, Unió Europea, doncs, evidentment, per aportacions dels particulars, perquè hi ha algunes inversions importants, com la plana del Pont Nou, que pràcticament es financien amb aportacions dels particulars. O sigui, jo crec que el pressupost que vam presentar és un pressupost expansiu, sobretot per les inversions. També certs serveis ordinaris, per entendre'ns, també hi ha hagut un augment important amb les previsions, o sigui, en temes, per exemple, d'escoles bressols, en temes del servei de recollida i de neteja, etc. No? Vull dir que, bueno, jo crec que és un pressupost que el govern estem satisfets, però, bueno, jo crec que és molt interessant el que ha suggerit abans. De vegades donem molta importància al pressupost i no donem tanta importància a la liquidació del pressupost, que és quan es veu si realment vam fer un pressupost, bueno, si hem sabut gestionar bé el pressupost i si vam fer un pressupost sense trampes o no. I si comprem una mica, bueno, el pressupost del 25, quan ens inviteu al 26, sí, podrem analitzar-ho, eh?
Quan fem el tancament.
Però no? Si comparem el tancament del pressupost del 24 respecte del que vam pressupostar inicialment, podem dir que és, bueno, que el tancament és raonable i que s'ha fet una gestió correcta, eh? Bueno, els números, per exemple, del 24, tanquem amb un superàvit de 100 milions, superàvit disponible, eh? Llavors hi ha d'altres ajustaments i tal, però en realitat el superàvit que tenim disponible és de 7 milions d'euros i, bueno, això bàsicament, bueno, ens permet tancar l'any amb tots els indicadors positius i correctes, que no vol dir que siguem rics, eh? Compte, eh? O sigui, no vol dir ni que tinguem els calés a un calaix sense saber-ne què fer, que això és el que es diu, ni vol dir que siguem rics, perquè la dinàmica, bueno, això el David segur que també ho coneix, la dinàmica dels pressupostos municipals moltes vegades, clar, es comptabilitza, per exemple, l'execució del pressupost en funció del que en diem obligacions reconegudes, però a vegades, clar, amb el transcurs de l'any Hi ha despeses que s'estan fent però que 31 del 12 no has rebut la factura o no has aprovat la certificació, és a dir, que o bé l'inrevés, que, per exemple, aquest any hem rebut quasi 5 milions d'euros més d'ingressos en gran part procedents de l'administració de l'Estat i de, en aquest cas, de la Diputació, la Generalitat no tant, però també respecte del que vam pressupostar, és a dir, clar, que són ingressos que no te'ls pots gastar, perquè fins que no tanques l'any no els pots utilitzar, no? Jo diria que bé, no, ara que necessitaríem com a ciutat probablement més diners dels que pressupostem per poder apostar, doncs, per, no sé, per serveis o per inversions i tal, això és cert, eh? Però jo raonablement com a regidor d'Hisenda em sento satisfet, malgrat que, bueno, com en tota la vida hi ha punts de millora, no? Això està clar, no?
Amb el tancament del pressupost vostès deien que es tancava amb aquestes xifres esportives del 2024, però amb la reactivació del retorn del deute. Què vol dir això?
Sí, això vol dir, a veure, els anys, quan hi va començar a haver-hi la crisi, els anys 12, es va aprovar una normativa que obligava tota l'administració pública el que es deia estabilitat pressupostària. Això volia dir que, bueno, t'obligaven, doncs, a no tenir, o sigui, l'augment de la despesa no podia superar els percentatges. Per exemple, el 2024 va ser del 2,6%, i que cert, si tu tenies un superàvit, diguem-ne, un superàvit positiu, t'obligaven a amortitzar, doncs, part del deute que tenies, dels préstecs. Això durant els últims 4 anys, pel tema de Covid, aquestes normes d'estabilitat, de normes de regles fiscals que en diem, han estat suspeses, o sigui, no eren d'aplicació, però aquest any tornen a ser d'aplicació. I ara un debat que tenim tots els ajuntaments, és dir, o sigui, aquests 100 milions d'euros en un any, o sigui, el 2024 els haguéssim pogut en principi utilitzar sense disminució, o sigui, sense elements de en canvi ara el 2025 pot ser que una part, això estem pendents perquè això és un tema general que afecta els ajuntaments, pot ser que una part d'aquests 7 milions t'obliguin a amortitzar préstec i deute, eh? I per tant no puguis, jo crec que una part significativa d'aquests 100 milions sí que els podrem utilitzar per reforçar previsions pressupostàries que el pressupost van quedar potser fluixes, però en principi
és a dir, no se'n poden disposar
podria ser, en podem disposar, però una part els podrem disposar, clar, evidentment aquests diners no els perdem, eh? Els podem disposar per amortitzar préstec, amb el qual és una mica estrany, i el cas de Manresa, doncs, és injust. Això és un tema que està sent objecte de debat, eh? La Federació de Municipis Espanyola, Catalana, etc. No? Perquè no és just que es tracti igual a un municipi com Manresa, que tenim un endeutament del 50%, que un altre municipi que tingui un endeutament del 100%. Quan es van aprovar aquestes mesures, l'Ajuntament de Manresa havia arribat a un moment que tenia el 120% de rati d'endeutament. Quan tens un 120%, és lògic que t'obliguin, doncs, a fer bondat. Clar. I amortitzar a part del deute. Però és absurd que si tu tens un rati d'endeutament baix,
també
aplicant estrictament les normatives actuals, t'obliguin a amortitzar una part del deute, quan realment, doncs, necessites recursos per fer inversió i tal. Eh? Tot això encara no sabem com acabarà, per això no ho hem anunciat, perquè no ho sabem, perquè és un tema que està sent objecte de discussió amb caràcter general i encara no ha sortit cap normativa, eh? Però l'aplicació estricta de les regles fiscals donaria lloc a això, des de que d'aquests 100 milions una part sí que es pot destinar per augmentar serveis, etc, però una altra part s'hauria d'aplicar, doncs, a amortitzar una part del préstec, el qual seria una mica absurd, perquè llavors igual també si amortitzes una part del préstec el 2026, teòricament amb igualtat de condicions dels altres ratis, podries tenir més capacitat de finançament en préstec, no? És un tema una mica estrany que tots els ajuntaments estem preocupats, i, bueno, perquè també bàsicament la conclusió també que tots estem molt d'acord és que les hisendes municipals estan infrafinançades, és a dir, que es parla només de finançament de les comunitats autònomes i finançament de la Generalitat, que evidentment és important, però pràcticament els municipis les seves hisendes municipals i les seves finances es basen en una llei de l'any 88. No hi ha hagut canvis importants, no? I, home, bueno, no es tracta aquí, evidentment, d'augmentar d'una forma discriminada la pressió fiscal, però, bueno, però sí que els ajuntaments estem infrafinançats i el deute que tenim als ajuntaments és petit comparat al conjunt del sector públic, no? I, bueno, que és, ho diem de, són temes que els hem d'anar gestionant com podem, no? I, bueno, i sobretot procurar que realment, que quan presentem el tancament del pressupost, doncs, bueno, sigui les previsions que es van pressupostar inicialment es compleixin, doncs, amb la més exactitud possible, no? Tot i que és difícil,
M'imagino, jo sentint-ho veig molt complicat tot això, Si a vegades ja és difícil, no? Gestionar segons quins temes i m'imagino que un pressupost...
Sí, per exemple, un rati, bueno, que això normalment els grups de l'oposició dins de la seva legítima funció de control del sector públic de vegades es treuen aquests temes. Home, s'ha executat, el percentatge d'execució de la despesa ha sigut baix. Bueno, el cas de Manresa, el percentatge d'execució de la despesa, si ho analitzem respecte del que normalment es fa, que és respecte de les obligacions que has reconegut, és de l'ordre del 81%. Però si ho analitzem respecte de tota la despesa, inclosa aquella que encara no has reconegut l'obligació, però que saps que està en marxa, ens anem al 86%. I quan ho analitzes, una gran part és, per exemple, amb contractes de subministraments, perquè, no sé, una cosa tan senzilla com les empreses subministradores de serveis igual et facturen en 4 o 5 mesos de retard, no? O els grans contractes, bé, el contracte més important que tenim és el de neteja i recollida de residus. O sigui que de vegades, bé, tot és, evidentment, tot és millorable i quan jo crec que el rati, el percentatge d'execució de despesa, el correcte és que estigués sobre el 90-92%, però a vegades quan ho analitzes veus les grans despeses que poden les despeses de moltes partides que són les que més directament tens capacitat de gestió, aquestes es compleixen raonablement, sempre hi ha excepcions, i el percentatge d'execució on és més baix és amb aquests grans contractes. Sí que de vegades l'anàlisi del pressupost no només es pot fer amb una calculadora de sumes i restes, no? Vull dir que hi ha darrere tota una complexitat de la comptabilitat pública que, bueno, evidentment que s'ha de saber explicar i de vegades és difícil d'entendre, no? Començant pel regidor d'Hisenda,
David, tu que hi entens.
Hi ha tradició que els regidors d'Hisenda, ara també penso amb el Josep Maria Sala, són pedagògics.
Bon mestre, no? Meu, sí, home, sí.
I penso que fan una bona feina a l'hora de... No? Perquè no, la normativa comptable, fiscal, és complexa i a vegades... fins i tot pels grups de l'oposició han de saber una mica què és el que realment han de criticar i el que no, perquè si disparen sense saber, no? I és bo que també es faci pedagogia tributària i pressupostària des del regidor d'Hisenda, i penso que Manresa ho hem tingut bastant bé, no? Pel primer el Josep Maria Sala, ara tu, vull dir que heu fet una feina també divulgativa.
Bueno, sí, home, a veure, jo he tingut el privilegi de treballar amb el Josep Maria Sala i tenim una excel·lent relació, i evidentment, doncs, clar, el regidor d'Hisenda té una doble funció, no? Per una banda, ha de procurar facilitar al màxim als regidors del govern que puguin realitzar el seu programa i les seves previsions, i per tant, doncs, per tant, ha d'intentar resoldre això, però també ha de fer ha de tenir clar que ha de garantir l'estabilitat de les finances municipals, no? I que per tant moltes vegades ha de dir que no, és el doble rol, no? d'intentar, i de vegades afortunadament, no és només el cas de Manresa, sinó que és de tot arreu, de vegades hi ha una certa confusió de que el regidor d'Hisenda és el regidor d'Hisenda, no és el Banc d'Espanya o el Banc Europeu, no? Per tant, clar, de vegades, bueno, doncs, hem de ser facilitadors, evidentment, un regidor d'Hisenda ha de ser facilitador, intentar com es pot fer per resoldre, no sé, el regidor que et demana, o la regidora que necessita 50.000 euros per fer la festa major, perquè si no la matxacaran, però al mateix temps, bueno, de ser conscient que tenim, bueno, tenim unes limitacions legals que hem d'intentar complir, i és una mica la feina, efectivament, que va fer molt bé el Josep Maria Sala i que jo intento, doncs, fer el millor que puc, no?
Que també amb unes prioritats.
Per exemple, bueno, és molt important, i ara estem, això és una cosa que, bueno, que convé destacar-ho, eh? Estem en una etapa que estem fent, tenim el paquet d'inversions més important dels últims anys, tot el tema de renovació del sector del Carrer Guimarà, el tema de fàbrica nova que s'estan invertint els 10 milions que ens va donar l'Estat, tot el tema del pla parcial de Pont Nou, o sigui que són inversions que ja s'han començat a executar, que van començar en gran part a finals del 2024, però no estaran acabades fins a finals del 26, començaments del 27, en molts, i això ho hem pogut fer mantenint un rati d'endeutament baix, o sigui, no, tenim un rati d'endeutament del 50%, vull dir, ara no tenim problemes amb, o sigui, demanem, o sigui, tots els bancs ens volen deixar diners. Hi havia l'època del Josep Maria Sala que el teníem els problemes, o sigui, amb trobar finançament, no? Perquè la situació, era per circumstàncies no només internes sinó externes, la situació era molt més, i que fem un paquet d'inversions molt important que seran pràcticament fins a finals del mandat, i ho aconseguim això bàsicament amb fons Next Generations, que som, crec que som el segon municipi de Catalunya, deixant a part Barcelona, que és una altra història, que hem rebut més recursos en fons Next Generations, no? Vull dir que ens hem de saber, és important saber-se moure i anar a buscar. Ara, per exemple, a l'últim ple vam aprovar, que es diu un pla d'actuació integral, per presentar una sol·licitud d'ajuts dels fons FEDER, que hem demanat 5 milions. Hem presentat un projecte de 13 milions, no per coses noves, eren projectes que ja teníem en cartera, però que, no...
En aquest cas és l'Auditori de Sant Francesc,
bàsicament, no? L'Auditori de Sant Francesc, que fa temps que se'n parla, la fàbrica Balcells, que és la fàbrica... La fàbrica dels Panyos, Balcells ja està resolt, que és la conservatòria, sí. Però la fàbrica dels Panyos és la fàbrica més antiga tèxtil pràcticament de la Unió Europea, vull dir que és on l'any 1830, em sembla, i tal, no? Que vam rebre una subvenció dins del 2% cultural, i per tant preveiem que podrem començar a intervenir a la fàbrica dels Panyos amb un pressupost de quasi 4 milions, però clar, que ara demanem encara una subvenció addicional, a veure si ens la dona en FEDER, que ens permetrà no només resoldre lo bàsic que ara teníem que resoldre, sinó intentar que es pugui acabar fent la inversió perquè allò tingui uns usos, no? Vull dir que és, és un tema, evidentment, tanquem amb superàvit perquè hem sigut disciplinats i ordenats, però d'aquí no es pot treure la conclusió que siguem rics, eh? Vull dir que tenim, i que és molt important prioritzar, evidentment. Mm-hmm.
No sé, Pepe, Xus, Pepe.
És que el Pere no pot dir res. Som amics, i no veu això, digo, nano, molt bé fet. S'ha de tenir el superàvit. I el tancament, més que el pressupost, el que s'ha dit, no? El pressupost és un pressupost.
És una previsió que té.
L'any 26 hay que mirar com ha ido este pressupost. Però el bo és el tancament del 24, del 24 que ha ido molt bé. I això és esperança de que estem en bones mans.
No és mèrit, evidentment, no és mèrit del regidor d'Hisenda, ni era mèrit només del regidor Sala, eh? Vull dir que som un equip, i evidentment les decisions, per bo o per dolent, són col·legiades i som un equip, no? Però, per exemple, unes dades molt interessants des de la vessant d'ingressos. Pràcticament, respecte del pressupost inicial, hem tingut un 102% més d'ingressos respecte del que es va pressupostar inicialment. Això és una mica de trampa, perquè realment s'hauria de comprar respecte del pressupost, perquè amb el transcurs de l'any hi ha modificacions, eh? Si comptem respecte del pressupost definitiu d'ingressos, hem realitzat el 98%, eh? O sigui que, per tant, hem fet unes previsions d'ingressos molt ajustades, un 98% d'execució. Respecte dels ingressos, clar, d'aquests ingressos una part no depenen de l'Ajuntament, ja nosaltres rebem participació en tributs de l'Estat, etc. No? Però si agafem només els impostos que depenen de la gestió pròpia municipal, IBI, taxa de residus, taxa de guals, hem executat un 96%. Evidentment, això no és mèrit de regidor d'Hisenda, això és mèrit de l'equip professional i mèrit dels ciutadans, perquè gairebé el més del 90% dels recursos que gestiona l'Ajuntament el ciutadà i ciutadana els paguen en període voluntari, sí. Vull dir que realment,
és a dir, la gent paga els impostos.
La gent paga, sempre hi ha una petita part que no paga, però la majoria del ciutadà normal paga els impostos. Jo no voldria ser tampoc triomfalista, jo crec que amb ratis econòmics, fins i tot no només reconegut per l'Ajuntament, per exemple per l'AIREF, que és l'organisme que controla i fiscalitza l'actuació del sector públic, respecte de les dades del 23, no del 24, sortíem amb els indicadors tots positius, no? O sigui, jo crec que com amb tot es poden millorar coses, però el tancament del 24, si es compara respecte del pressupost del 24, jo crec que és una altra cosa és discutir les prioritats, que abans d'això des de l'oposició es pot dir, nosaltres haguéssim fet en comptes d'invertir en els banyos haguéssim invertit en una altra cosa. Els temes de prioritats ja són un altre tema, però des d'un punt de vista estricte de gestió econòmica, bé, tot és millorable a la vida, però jo crec que els números són positius i acceptables.
Llavors, quin és el dia a dia, per exemple? No ens queden gaire minuts, però el dia a dia del regidor d'Hisenda, no sé si té gaires regidors que cada dia, jo m'imagino allò trucant a la porta...
Avui hem tingut una reunió, vam crear, ho vaig promoure jo amb el recolzament de l'alcalde, o sigui, mensualment fem una reunió que hi ha els presidents d'àrea, que hi som els tres grups del govern, més els tècnics més directament bàsicament tres tècnics més directament afectats amb els, i fem el que en diem comissió de seguiment pressupostari i organització. Totes les propostes pressupostàries les analitzem, veiem quin és l'ordre de prioritats i en principi, per exemple, avui de 10 a 12 hem estat fent aquesta comissió i tenim ja una previsió en funció del que finalment podem destinar d'aquests 100 milions a aquelles coses que entenem que són urgents i que són prioritàries, Vull dir, la dinàmica del regidor d'Hisenda, a part de participar en les comissions i ser president d'àrea, potser és el regidor que signa més expedients, perquè pràcticament totes les despeses passen per la signatura del regidor d'Hisenda. Tot el tema de gestió tributària, penseu que molt bé, ara tot just hem acabat el tancament, però el mes de juny hem de començar ja a treballar
per l'altre, no?
Amb el pressupost, i cada ple aprovem expedients, aprovem modificacions del pressupost, és a dir, canvis que s'han de fer, és que el pressupost és una cosa molt dinàmica, no? Vull dir que és, com que no tens tota la informació al 100%, a vegades has previst, una cosa típica va ser l'any 24, no va passar tant, però el 23, tot el tema del preu dels subministraments d'energia elèctrica. Ni les empreses privades podien fer, no? Vull dir que no ens avorrim, evidentment, intentem participar en tots aquells temes que tenen una repercussió econòmica important, però evidentment la feina és sobretot de l'equip de govern, intentem ser un equip col·legiat i per tant les coses positives i negatives ens n'hem de fer corresponsables tots.
Clar, ha de ser molt complicat ajustar tot això, és a dir, com deia, aquestes modificacions modificacions, no?, que han de ser cada, entenc, cada dos per tres.
Sí, jo crec que la majoria de les propostes que ens venen de, bueno, algun regidor o regidora potser dirà el contrari, però la majoria de les propostes que se'ns presenten intentem trobar-hi una sortida, probablement perquè ja saben que si es presenta, normalment els regidors i regidores són persones responsables, ja saben que quan demanen coses són coses raonables. De vegades, bueno, no es poden incloure al pressupost, però la majoria de les modificacions de pressupost, doncs, bueno, són modificacions que intentem trobar un canal. Clar, moltes
queden 20 segons.
Sí, moltes coses són, per exemple, degut a que rebem més ingressos dels que teníem previst rebre, doncs, en fi, o sigui que hem de fer més aviat, procurem fer més aviat de bona persona que de mala persona.
Doncs molt millor. Doncs agraïm molt al regidor que ens hagi volgut acompanyar. Pepe, gràcies. Xus, David, gràcies. I nosaltres, que aquesta setmana tornem divendres. Adéu-siau.
T'hi jugues amb el Sique i el Flaqui.
Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.